Què tal? Salutacions cordials, sóc Laura Puig. Estàs al 101.6 de la freqüència modulada i així comença una nova edició i molt plujosa de la mañana de COPE en el Maestrat. Avui és dijous 30 de juliol i tenim per davant una hora per a contar-te tot allò que passa a la nostra comarca, a casa nostra. Te contarem que l'Ajuntament de Vinaròs anuncia canvis a la zona taronja de la ciutat i també a diverses zones blaves que es posaran en marxa a partir del dissabte 1 d'agost. L'alcalde Enric Pla s'assomarà als nostres micròfons per a detallar-nos aquests canvis que a més portaven en el programa electoral les tres formacions que conformen l'equip de govern. L'alcaldessa de Benicarló, Charo Miralles, també estarà a la mañana de COPE en el Maestrat i ho farà per a fer-nos 5 cèntims sobre la Junta de Seguretat que va tindre lloc a ir a la ciutat i que serveix per tal de preparar el dispositiu de les properes festes patronals, que recorda s'engeguen el pròxim dia 22 d'agost. I de Benicarló a Peníscola, on el consistori anuncia que dissabte entrarà en funcionament el portal de la transparència, una eina informàtica amb la qual l'Ajuntament pretén apropar l'administració als ciutadans. Sandra Albiol és la regidora de Transparència i ella ens explicarà com funcionarà. Ja a la segona hora de la mañana i un cop actualitzada tota la informació nacional i internacional, parlarem de l'economia i de l'estat de comptes de l'Ajuntament de Benicarló amb José María Serrano, exregidor d'Hisenda durant el govern del Partit Popular, que ha volgut sortir al pas sobre la mala situació econòmica en què suposadament diuen des del govern actual han deixat el consistori benicarlandó. També te contarem tots els detalls de la festa del Llagostí de Vinaròs, que ja s'ha presentat i que ve carregada de novetats, que ens detallarà el regidor de Turisme a l'Ajuntament de Vinaròs, Domènec Fontanet. De seguida entrem en matèria, però abans ens toca actualitzar l'última hora informativa i ho fem com sempre, en titulars. La zona taronja d'aparcament de la plaça 1 de maig i avinguda Juan Rivera es retira a Vinaròs. Es manté la zona taronja de l'avinguda Fora Forat donat el seu caràcter turístic. I per contra, la zona blava s'ampliarà en els trams finals dels carrers Arxiprés Bono i Santa Magdalena, segons anuncia l'alcalde de la ciutat, Enric Pla. L'exregidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Benicarló acusa l'actual consistori de mentir sobre la situació econòmica heretada. Recorda que els han deixat més de 4 milions d'euros en liquidesa i que les factures pendents entren a formar part de la gestió que ha de fer un ajuntament. Sobre els diners que s'han de pagar per no tindre l'EDAR, Serrano diu que no estaven consignats perquè també estaven negociant amb la conselleria perquè consideren absurd pagar per algo que no ha construït la pròpia conselleria. Junta de Seguretat a Benicarló, el consum d'alcohol a la via pública per part de menors d'edat centrarà els esforços de les forces de seguretat durant les properes festes patronals. La Junta Local de Seguretat ha aprovat també el dispositiu i ha constatat un descens dels delictes a Benicarló, especialment en l'àmbit rural. La regidoria de Transparència de Peníscola continua la tramitació del portal de la transparència. Dissabte estarà ja operatiu a través de la web municipal. I en esports, la regidoria d'Esports i la policia local de Vinaròs comuniquen els canvis de trànsit amb motiu del deuca nocturn del dia 8 d'agost. La zona de Fora Fora romandrà totalment tallada al trànsit durant tot el dia 8. El centre de la població es tallarà al trànsit a partir de les 20:30 hores i de forma escalonada. I avui, més que mai, fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 22,5 graus i la màxima es situa al voltant dels 27,6 graus. A Benicarló els termòmetres marquen 21,8 de mínima i 27,5 de màxima. A Peníscola la càmera situada al Gran Hotel enregistra una temperatura mínima de 22,2 i una màxima en aquests moments de 30,4 graus. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 18,3 i una màxima en aquests moments de 21,8. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà divendres a la zona costanera que es mantinga aquesta situació d'inestabilitat. El cel estarà molt nuvolós i amb tempestes fortes al llarg de tota la jornada. I molta cura perquè, sobretot, aquesta mateixa tarda s'esperen que les tempestes siguin bastant fortes. Les temperatures màximes bregaran els 27 graus i la mínima baixarà fins als 21. A l'interior, a la comarca dels Ports, hi haurà ruixats al llarg de tot el dia, però d'intensitat escassa. Les temperatures màximes no sobrepassaran els 20 graus. Aquesta situació es mantindrà fins dissabte. respecte al trànsit, anem amb la informació patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la DGT, cal extremar les precaucions si circuleu per la Nacional 340 a l'alçada de Peníscola, ja que degut a la pluja recomanen molta prudència i la circulació és intermitent. També a l'entrada de la PC Benicarló Peníscola, que us trobareu amb les obres de desdoblament de la variant. A Peníscola, la policia local comunica que estan tallades l'avinguda Acra Leuque i tota la ratlla del terme en tota la seva totalitat. També hi ha problemes de circulació a la ratlla del terme, però a la part concretament de Benicarló. Poquet a poquet anirem informant a mesura que anéssim coneixent els diferents talls de circulació que se puguen produir al llarg de la jornada. Molta cura i, sobretot, millor si es pot evitar la circulació, perquè són molts els vials que es troben en aquests moments afectats, sobretot carreteres secundàries. Les 12:36 del matí, comencem.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE, estar informado.
I comencem la mañana de COPE en el Maestrat parlant dels canvis que la ciutat de Vinaròs han anunciat des de l'alcaldia i des de la regidoria d'urbanisme al voltant de la zona taronja i també diverses zones d'aparcament. Tenim amb nosaltres a Enric Pla, que és l'alcalde. Enric, molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Heu emprès des de l'Ajuntament una sèrie de negociacions amb l'empresa concessionària encarregada de la gestió de les zones de pagament d'estacionament i m'agradaria que me contares quines seran les novetats que, a més, estaran operatives a partir del pròxim dia 1 d'agost, no?
Sí, bueno, fonamentalment estarà operativa la principal, que és l'alliberació de la zona taronja, que era pues, una de les promeses que ens havíem establert tots els partits que formem l'equip de govern. L'altra, la gratuïtat de la primera fracció de 20 o 30 minuts al pàrquing, està pendent dels canvis que es tenen que fer al contracte i això tardarà potser uns dies més. I després la tercera és la utilització de la targeta que fins ara no es podia utilitzar als pàrquings i que es podrà utilitzar en els pàrquings soterrats. Finalment, pues, hi havia una qüestió pendent, perquè no oblidem que és un contracte fet per el govern, per l'equip de govern anterior, que és un contracte que porta 2 anys i perquè encara li falten a 3-2, i era que amb les obres del convent de Sant Francesc i les places que s'havien anat llevant per legar la qüestió de les terrasses i sobretot dels contenedors soterrats, etc., pues havia superat el màxim de places que se li podia llevar segons contracte, que era d'un 20%, i per tant pues, estàvem obligats a compensar aquestes places en unes altres places i això es farà ampliant lleugerament la zona blava als carrers Arquipreste Bono i Santa Madalena.
En definitiva, la zona taronja que se lleva és la de la plaça Primer de Maig i l'avinguda Juan Rivera, la que se manté és la del passeig Fora Forat, no?
Claro, és a dir, l'única que té un sentit de zona taronja, que vol dir que només està activa en estiu i que té un sentit, podríem dir, turístic, és aquesta, que està davant de la platja. Les altres dues eren dues zones clarament recaudatòries i per lo que pareix per les fotos amb dues poc recaudatòries i per tant pues, pensem que són zones desitjades per els veïns per a aparcar i són la que popularment s'anomena Mercadona i la que quedava en la plaça Primer de Maig des de la part que s'havia alliberat ja per part de l'equip anterior fins a la avinguda.
Teniu, Enric, sabeu quan se podrà efectuar el tema del pagament a partir dels 20 minuts o mitja hora, depèn de lo que arribéssiu als pàrquings soterrats, quan se podria posar en funcionament?
És una qüestió de dies, perquè així com està, ja que entrem en funcionament, que basta en apagar les màquines perquè entrem en funcionament, l'altra qüestió sí que exigís un canvi d'organització per part de l'empresa que té que estar reflectit en un canvi en una modificació del contracte. Igualment passa amb les zones que n'hi ha que activar com a zona blava, que això té que passar a través d'una ordenança municipal que determina quins carrers del poble estan en una situació o en una altra. És una qüestió burocràtica, però ja sabeu que la burocràcia sempre tarda uns dies.
També, Enric, heu donat compte d'una sèrie de cànon, no? El cànon fixe que se paga al consistori. Compte'ns, perquè no sé si ahir també potser hi ha algun canvi al voltant de la recaptació.
No, en principi la recaptació està té una doble possibilitat, o el 28,36% dels ingressos, o 154.900 euros. Fins ara sempre s'ha pagat 154.900 euros a l'Ajuntament, perquè, segons l'empresa, no s'arribava a una quantitat superior. Nosaltres hem demanat tots els números i els estem mirant, però en principi estem buscant solucions per a que no n'hi hagi un canvi en el que l'Ajuntament rep. En tot cas, n'hi ha diferències, perquè també ha comentat el concejal, el regidor, Joan Valls, que n'hi havia una cosa un poc estranya en el contracte, i era que es cobra més a la tardor, a l'hivern i a la primavera en l'hora 0,75 cèntims, o sigui, 75 cèntims l'hora en hivern, quan estan els veïns de Vinaròs, i en estiu, que estan...
Que els turistes, no?
És 40 cèntims l'hora. I això també ens pareixia, pues, una part un poc estranya, que la mateixa empresa no en tenia massa bé, perquè això apareixia en el plec aixina. I per lo demés, pues, claro, el contracte, pues, la veritat, és un contracte poc beneficiós per a l'Ajuntament de Vinaròs, perquè qüestions com el pagament o la gratuïtat de la primera mitja hora que existia abans, o el lliberar els dissabtes a partir de certes hores, pues això quedava com a millora graciable per part de l'empresa, que no cal dir que no ho ha aplicat.
Fins quan té contracte aquesta empresa?
Aquesta empresa se li va fer un contracte per 4 anys. El contracte va començar a ser efectiu el 1 de juliol del 2013. Com ha comentat el regidor, estem a l'Equador. El 1 de juliol del 2017 acabarà el contracte.
Molt bé, doncs pendents estarem dels diferents canvis que...
Però cal dir que es pareix, malgrat esta lleugera readaptació, perquè, en fi, alguns pareixer que alguns de l'equip sortit pareix que pensen que se podia haver mantingut sense honorar un contracte que ells havien firmat al superar-lo de les passes del 20%, que ells van deixar pendent, però el que n'hi ha que dir clarament és que les dues coses, la recuperació de la gratuïtat als pàrquings soterrats i l'eliminació de la zona taronja, era un compromís d'aquest equip de govern, i hem tardat un mes en fer-ho perquè els contractes són complicats. Avui mateix, estos dies, diferents alcaldes de grans ciutats comentaven lo mateix, i jo mateix estava parlant també amb un gran responsable d'educació per un tema dels autobusos, i també me comentava lo mateix, la dificultat de sortir-se'n dels contractes poc beneficiosos per a l'administració que estan signats de l'etapa anterior.
En qualsevol cas, ahir estan les negociacions que finalment han donat els seus fruits. Enric Pla, alcalde de Vinaròs, moltes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Bon dia i gràcies a tu. Adéu.
Les 12:43 minuts del matí ens informen des de l'Ajuntament de Peníscola que, segons Facsa, s'ha comunicat que degut a la forta tempesta s'ha variat un grup de pressió i que en aquests moments al casc antic no hi ha subministrament, que intentaran en el moment en el que puguen reparar aquest grup de pressió per tal de que puguen tornar a tindre subministrament al casc antic de Peníscola. Com veiem, pendents de les diferents novetats del trànsit i també, per supost, dels diferents talls de circulació o talls, com en aquest cas, de subministrament degut a les fortes tempestes. Seguim contant més coses, ara temps per a una pausa publicitària. De seguida, amb qui parlem és amb Xaro Miralles, alcaldessa de Benicarló, que ens contarà com va anar la Junta de Seguretat que es va produir en el dia d'ahir.
¿Dónde vas tan deprisa?
A repostar a la gasolinera de la cooperativa. Tienen el mejor carburante, con la tecnología Averco. Y demostrado, aumenta el rendimiento de mi motor. Hago más kilómetros y pago lo mismo. Y ahora, si repostas más de 30 euros, te regalan un parasol.
Pues yo también voy a por mi regalo.
Promoción hasta fin de existencias en las 17 gasolineras Intercop de la provincia. Consulta la más cercana en tarjetaintercop.es.
En Benicarló, promoción válida en gasolinera Benior del Polígono Industrial.
Estiu festiu, tota l'actualitat festiva dels nostres pobles a Canal 56. La proposta televisiva més refrescant de l'estiu. Recorda que també ens pots seguir a través de la nostra web canal56.com. Estiu festiu a Canal 56. Ja saps, no hi ha estiu sense l'estiu festiu de Canal 56. La tele que te ho conta tot.
Aprofita les rebaixes de Vinaròs, la teua ciutat de compres. El comerç de Vinaròs t'ofereix la qualitat i la varietat de sempre a preus inigualables. Compra a Vinaròs. Aprofita les rebaixes. És una campanya de l'Ajuntament de Vinaròs.
mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE. Estar informado.
I seguim ara contant més coses a la mañana de COPE en el Maestrat. Parlem ara de la ciutat de Benicarló i és que ahir va hi haure una junta local de seguretat, sobretot de cara a l'imminent inici de les festes patronals. Tenim amb nosaltres a Charo Miralles, que és l'alcaldessa de Benicarló. Charo, molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Ahir vas presidir la Junta Local de Seguretat, suposo que no només pel tema de les festes patronals, sinó evidentment també per coordinar, no?, efectius de cara a tot el que és aquests mesos d'estiu. I conta'ns així a grans trets quines són les principals línies de treball o d'actuació que dureu a terme.
Pues bé, com tu dius, es va reunir la Junta Local de Seguretat, que és el màxim òrgan per a coordinar totes les forces de seguretat que actuen al municipi de Benicarló, tant Guàrdia Civil com Policia Local com Policia Autonòmica, i n'hi havia dos punts fonamentals en l'ordre del dia, que eren les estadístiques i incidències delictives de la ciutat de Benicarló en el primer semestre del 2015, i un segon punt on es tractava del dispositiu de seguretat de cara a festes patronals que se celebraran a Benicarló del 22 al 30 d'agost, com tot la gent sap. Pues bé, respecte al primer punt, bueno, pues hem de dir que va hi haure pues una exposició de totes les estadístiques per part de la policia local, de la Guàrdia Civil i de la policia autonòmica en quant a la ciutat de Benicarló, que han baixat pues tots els actes delictius. Nosaltres podem dir en general que Benicarló és una ciutat segura, que n'hi ha actes delictius, però ha baixat respecte dels anys anteriors, i sobretot el punt més destacable va ser que ha baixat molt la incidència de delictes en el àmbit rural, no? Se pot dir que pràcticament això és gràcies, o sigui, que pràcticament no hi ha hagut denúncia en aquest primer semestre, i això és gràcies a la coordinació de totes les forces de seguretat que actuen a Benicarló, tant de la policia autonòmica, que puntualment pues ve també per a fer controls en l'àmbit rural, com la policia local i la Guàrdia Civil, que han estat fent pues durant aquests anys una labor important en el tema de seguretat en l'àmbit rural.
I el que jo també sempre dic, no, Charo, que hi ha que denunciar, perquè moltes vegades aquests delictes que se produeixen al camp no es denuncien, evidentment se diu que no hi ha quasi delictes, però bueno, afortunadament cada cop la gent està més sensibilitzada a denunciar, i per això se pot actuar, no, en aquest àmbit.
És molt important el denunciar, perquè encara que la gent a vegades pense que és un poca cosa i que no val la pena denunciar, sí que aquestes denúncies formen part de les estadístiques, i com tots sabem, pues moltes vegades les estadístiques són importants per saber si s'ha d'actuar més o menys. O sigui, penseu que tots els dispositius que es posen al servei dels ciutadans, pues moltes vegades diuen és que si la incidència només és del 0,5% pues, per cent, per exemple, pues no val la pena actuar o tant. O sigui, sempre és important denunciar tot el que passa tant en l'àmbit rural com en l'àmbit urbà. Per què? Pues perquè estos datos formen part d'una base de datos, unes estadístiques que contemplen les forces de seguretat, i sempre hi ha més percentatge a l'hora de posar més efectius o d'augmentar el número de dispositius de seguretat, no? Llavors, sí que és important denunciar, encara que moltes vegades la gent del camp pues diu és que perdo molt de temps anant a denunciar i tal. Jo he de dir que per part de la policia local pues se van prendre unes mesures per a facilitar les denúncies de la gent del camp, per a que no tingui que anar directe a la policia, sinó que pues inclús li porten el document per a fer la denúncia i la repleguen, vull dir que aquestes coses pues s'han facilitat bastant, no? Però sí que és molt important, com tu dius, denunciar qualsevol acte delictiu, ja sigui robatori de qualsevol eina, pues, tractors, pressupost i qualsevol eina rural, i també és important pues denunciar si la gent pues veu que li han robat pues alguna part de la collita o alguna part de lo que és el de taronges o carxofes o melons o el que sigui.
També avui s'ha donat a conèixer en aquesta Junta de Seguretat els casos de violència de gènere. En són 50, no?, en concret dels que se té seguiment.
S'ha comentat que n'hi ha aproximadament 55 casos de violència domèstica, encara que no n'hi ha cap de molt greu, que és el que necessitaria una actuació més directa, no? N'hi ha casos pues lleus i alguns pues que simplement s'han denunciat, però que no són casos significatius. Per part de la Guàrdia Civil pues ha dit que això pues és important, perquè encara que hi ha algunes denúncies i tal, però no hi ha casos de violència domèstica extremadament greus que tinguin que dur accions pues com per exemple pues portar pulseres de seguiment o aquest tipus d'accions, no? Este és el que ha manifestat estat el coronel de la Guàrdia Civil, el coronel Miralles, que ha vingut avui i que ha estat en aquesta Junta de Seguretat. Per un altre costat, pues, també s'ha portat a terme tot el que és el dispositiu de festes. En aquest cas és la policia local la que, aquesta setmana de festes, del 22 al 30 d'agost, pues, serà la que vigilarà els actes pròpiament dits de festes, en matèria de tràfic, en matèria de vigilància d'actes de festes, i en aquest moment pues, la policia local és la que demana a la Guàrdia Civil i a la policia autonòmica pues, reforços per a compensar aquesta falta de vigilància que la policia local pues, estarà dedicada a uns altres ministres. No? De manera que en aquest cas sí que n'hi ha una coordinació perfecta entre totes les forces per a que els dies de festes pues, no hi hagi inseguretat a la ciutat de Benicarló. Per un altre costat també pues, hem parlat del tema del botellón i del tema de bous també. El tema de botellón, pues, jo vaig incidir ahir en una reunió prèvia que vam tindre a nivell local en què és molt important controlar tot el tema de botellón, sobretot quan el tema de botellón està realitzat per menors. No? Això jo he donat ordre directament a la policia local en què no se pot consentir que hi haguen menors consumint alcohol al carrer perquè és una activitat que no podem tolerar i, a més, que s'identificaran aquests menors i s'enviarà una carta als pares comunicant-los allò que s'ha vist. No? Per un altre costat, pues, la policia local determina pues, que el tema del botellón en general és difícil d'erradicar, però que sí que enguany se farà un èmfasi especial en aquest tema dels menors consumidors. I també s'ha pues, parlat del dispositiu pues, dels festejos taurins, que com sempre pues, tenia una normativa molt estricta, que no hi hagués maltractament als animals, pues, que hi hagués tota una normativa de tota la documentació en regla, que hi hagués un responsable del festeig taurí i de que se complisca tota la normativa autonòmica, perquè això és la Generalitat la que té totes les competències i que està controlat a través de la policia autonòmica, pues, que també han dit que ells seran els encarregats de que se complisca tota la legalitat, no? De manera pues, que en aquest cas pues, també estem molt tranquils perquè l'Ajuntament de Benicarló pues, ho tenim tot perfectament establert i tot perfectament controlat.
Esperem que aleshores les festes transcorrisquen amb tota la normalitat, que no hi haguen incidents, almenys destacables, pues sí. Gràcies a aquesta coordinació. Xaro Miralles, alcaldessa de Benicarló, gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia, Laura.
A partir del 1 de septiembre...
Señoras, señores, me vuelvo a alegrar. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE, estar informado.
Te conté més coses dins de la mañana de COPE en el Maestrat, ara de Peñíscola, i és que de forma imminent es posarà en marxa el portal de la transparència, anunciat des de la regidoria de transparència que ostenta i que representa Sandra Albiol. Sandra, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Amb la col·laboració de tots, poseu en marxa ja pròximament, en concret heu anunciat que per al pròxim dia 1 d'agost, serà el dissabte, no? Quan estrenareu aquest portal de la transparència, conta'ns.
Sí, el dia 1 d'agost estarà ja disponible para el portal de transparència para todos los usuarios. Hemos estado trabajando desde el minuto 1 que empezamos la legislatura, y he hecho trabajar al Departamento de Modernización, así como al de Secretaría y al resto de departamentos, pues a contrarreloj, para poder cumplir los plazos que nos propusimos para que el día 1 de agosto el portal esté disponible para todo el mundo.
Sí, porque eso implica además, Sandra, un trabajo de coordinación entre departamentos, ¿no?, de todo el ayuntamiento para poder dar servicio a los usuarios.
Sí, es cierto que multitud de aspectos que para alimentar este portal dependen de Secretaría. Es una parte importante para la implicación en este llevar a cabo este portal y muchísima documentación que alimenta este portal se genera en este departamento. Pero aún así han estado colaborando muchísimo intervención, urbanismo, contratación, todos los departamentos. Es importante que vayan conociendo el portal y alimentar con toda la documentación que se tiene que ir subiendo, porque no es un portal que se lo presentaremos, sí, el día 1 de agosto, pero no será lo presento y ya está, sino que tiene que estar vivo este portal, que de eso depende, ese es el motivo y el de tener toda la información y ser lo más abiertos posibles y transparentes para que el gobierno sea, pues lo que he dicho, lo más transparente y abierto para posible para la ciudadanía.
Además, se trata de un compromiso con la ciudadanía, pero que además sirve para cumplir con el acceso a la información pública y el buen gobierno, en definitiva, para cumplir con la ley. Es decir, que Peñíscola dé este paso, pero poco a poco tendrán que ser todos los ayuntamientos los que pongan en marcha este tipo de iniciativas.
Sí, nosotros hemos querido ser de los pioneros porque la ley nos da de plazo hasta diciembre de 2015 para ponernos al día, pero hemos querido avanzar en este sentido para poco a poco identificar de esta manera, ir introduciendo todas las rutinas de trabajo en este sentido y de esta manera también poder identificar necesidades e incidencias que puedan ocurrir en el funcionamiento del portal, para así poder el día que en diciembre, que es cuando ya la ley nos obliga, nosotros ya haber depurado todas esas incidencias y todos estos errores que nos pueden ir apareciendo. Yo por ese es el motivo también por el que me adelanto ya a pedir pues un poco de paciencia y a la hora de adaptarnos todos y cada uno de los departamentos para poder ir cubriendo y completando todo este portal. Evidentemente el portal completo no saldrá porque ha sido imposible, pero poco a poco las tareas se van a ir ampliando y complementando.
Sandra, mucha gente que nos esté escuchando se estará preguntando exactamente qué es lo que se va a poder consultar en este portal de transparencia, para que lo entienda todo el mundo más o menos, qué es lo que se va a poder consultar, qué tipo de documentación.
Pues se va a poder consultar desde información sobre la corporación, como todo el tema de actas de los plenos, de toda la información de urbanismo, de temas de deuda, de pago medio a proveedores, todo lo que estará repartido en tres bloques y cada bloque contendrá un bloque contendrá todo lo que corresponde a la ley, otro corresponderá a todos los departamentos y otro así que tendrá que ver con la opinión y el tema de la ciudadanía.
Muy bien, pues
de la participación ciudadana.
Que sepa la gente que a partir del 1 de agosto va a poder consultar, si bien no todas las herramientas de las que finalmente se dispondrán en este portal, sí, de la mayoría de ellas. Además, también habéis pedido la colaboración de incluso de los grupos de la oposición, ¿no? Tenéis como cada, de hecho, una reunión próxima, ¿no?
Sí, evidentemente, antes de presentar el portal, tenemos previsto una reunión con todos los concejales del ayuntamiento para poder presentar este portal y así poder ver entre todos una visión global del portal y poder ir aportando alguna idea para ir mejorando durante estos meses antes de la aprobación definitiva que nos marca la ley en diciembre de 2015, de tener el portal ya lo más perfecto posible. Nuestra intención es tenerlo, me gustaría tenerlo perfecto, pero bueno, eso vamos a tener que ir trabajándolo entre todos los departamentos.
Muy bien, Sandra Albiol, concejala de Transparencia del Ayuntamiento de Peñíscola, muchísimas gracias por atendernos y muy buenos días.
Muy bien, gracias a vosotros, buenos días.
I amb Sandra Albiol arribem a la 1 de la tarda. Te quedes ara en companyia dels serveis informatius de la cadena COPE que te conten l'última hora informativa, tot allò que passa a Espanya i al món. Nosaltres ràpidament anem a veure com tenim l'estat de les nostres carreteres, sobretot si te trobes circulant amb el teu vehicle i ens estàs escoltant a través de la mañana de COPE en el Maestrat. A partir de la 1:05, 1:06, reprenem la mañana en la seva edició comarcal aquí al 101.6 de la FM. Fins ara.
En Canarias.
Última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera, en COPE.
Buenas tardes. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, vuelve a recordar a Artur Mas que las elecciones catalanas no son plebiscitarias, sino regionales, y critica que su especialidad es más convocar comicios que gobernar. Lo ha dicho en Vitoria Elisa López.
El ministro del Interior comparte la preocupación de la Cámara de Comercio catalana por lo perjudicial que puede resultar para la economía la deriva independentista de Artur Mas, a quien Jorge Fernández Díaz acusa de no gobernar.
Está especializando en convocar elecciones en lugar de gobernar, que es lo que debería hacer, ¿no? El señor Mas, lo digo con todo respeto, pero con toda claridad, forma parte del problema y no de la solución de los catalanes. Señor Mas, si convoca estas elecciones el próximo lunes, serán las terceras en 5 años. Puede llamar plebiscitarias, planetarias o les puede llamar como quiera. Serán unas elecciones autonómicas.
Y le advierte de que el plebiscito que pretende convocar como tal no tiene recorrido.
Colectivos ecologistas celebran que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha, del socialista Emiliano García Page, esté dispuesto a impedir que el cementerio nuclear se instale en Villar de Cañas, en Cuenca. Avisan de que van a recurrir ante el Tribunal Constitucional si el Gobierno Nacional declara la ATC de interés general. Carmen Lavallén.
Creen en Ecologistas en Acción que ese apoyo, la próxima celebración de elecciones generales, los informes técnicos pendientes y la oposición de los geólogos alejan de Villar de Cañas la ubicación del cementerio nuclear, y según han contado a COPE, este fin de semana lo van a celebrar con una fiesta en un pueblo agrícola de la zona en la que van a participar un total de 49 organizaciones. Carlos Villeta es coordinador de Ecologistas en Acción.
Ellos lo tenían muy claro desde el principio. Después de todo esta pesadilla que ha sido para ellos, puesto que veían muy negro su futuro, ahora ven una luz. A esa esperanza nos aferramos porque creemos que el proyecto del ATC está dando sus últimos coletazos.
Consideran escandalosa la posible declaración del enclave de interés general esgrimida por el ministro Soria y prometen llevarla, si se produce, al Constitucional. Piden paralizar el proyecto y comenzar de cero.
En clave internacional, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, va a convocar un congreso extraordinario en su partido, en Syriza. Dice que lo hace como último arreglar la división interna. Corresponsal en Atenas, Clara Palma.
Es seguro ya, en septiembre habrá congreso de Syriza, pero los acontecimientos pueden precipitarse aún mucho antes. Alexis Tsipras ha terminado ya su intervención durante esa reunión del Comité Central del partido y ha cargado contra el ala más dura de su formación, que propone una salida del euro. El primer ministro ha dicho que no es posible esperar hasta el congreso extraordinario para enfrentar la división entre los que quieren y los que no quieren un acuerdo. Es por eso que propone dirigirse a los miembros del partido, que tengan ellos la última palabra sobre el rumbo que debe tomar la coalición. Este mismo domingo propone Tsipras que se celebre un referéndum interno de todos los miembros. A la facción rebelde no le quedaría de esta manera otro remedio que acatar la decisión colectiva o marcharse del partido. Muy pendientes en cualquier caso de lo que decida el comité, está previsto que termine a última hora de la tarde.
Con la fuerza de ADC.
COPE. Estar informado.
En Viajes El Corte Inglés tienes un viaje a Playa Bávaro desde 750 euros por persona. 7 noches en un hotel de 5 estrellas en todo incluido. Vuelos desde Madrid y tasas aéreas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones y precios para salidas desde tu ciudad. Aprovecha el efecto rebajas en Viajes El Corte Inglés. Irresistible.
Y en los deportes, el Real Madrid juega en tan solo una hora. Daniel Sanz.
Partido que se va a disputar en Shanghái. El Real Madrid se enfrenta a las 2 de la tarde al Milán. Va a ser el último partido del conjunto blanco en su gira asiática. Rafa Benítez está pendiente de Benzema y Modric y tenemos allí al enviado especial de la cadena COPE, Melchor Ruiz.
Pues aquí estamos ya en el Shanghai Stadium, a menos de una hora de que comience el que va a ser el cuarto y último partido del Real Madrid en esta pretemporada. Va a ser frente al Milán, va a ser exactamente en menos de una hora, como decíamos, todavía pendientes de las alineaciones, pero sin duda alguna, con muchas ganas, con mucha ilusión el Real Madrid, absolutamente todo vendido, con una temperatura altísima. Estamos ahora mismo con 38 grados centígrados y una humedad por encima del 85%, así que condiciones complicadas para la práctica del fútbol, además de la adversidad que supone enfrentarse a un equipo de categoría como es el conjunto del Milán. En menos de una hora, en el Shanghai Stadium, Real Madrid-Milán.
Uno de los jugadores que interesa al conjunto blanco es David De Gea. Su técnico, Luis Van Gaal, ha hablado esta madrugada sobre su situación en el Manchester United. Dice que es complicada tanto para el club como para el jugador. Y en el Barcelona, Leo Messi, Mascherano, Neymar y Dani Alves han pasado las pruebas médicas y se incorporan a las órdenes de Luis Enrique.
Gracias, Dani. 1:05, una hora menos en Canarias. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía.
COPE. Estar informado.
No cambiéis la radio. A partir del 1 de septiembre, aquí, Herrera en COPE.
Herrera en COPE. A partir del 1 de septiembre.
COPE. Estar informado.
Què tal? La 1:05 de la tarda. Salutacions cordials de nou. Soc Laura Puig. Estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Continues escoltant la mañana de COPE en el Maestrat, el programa que t'apropa tota l'actualitat del Baix Maestrat, la de casa nostra. En uns minuts passem a saludar José María Serrano, exregidor d'Hisenda a l'Ajuntament de Benicarló, durant l'etapa del Partit Popular. Serrano ha volgut clarificar la situació econòmica i financera del consistori benicarlandom, data 13 de juny, després de que l'alcaldessa i actual regidor d'Hisenda, Carlos Flors, qualificaren la situació com complicada per a les arques municipals. També coneixerem tots els detalls de la festa del llagostí de Vinaròs, que entre el 4 i el 6 d'agost es celebrarà a la ciutat i que enguany ve carregada de novetats. Unes novetats que ens explicarà el regidor de Turisme, Domènec Fontaner. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa i ho fem com sempre en titulars. Diputació i Guàrdia Civil crearan una intervenció mòbil d'armes i explosius en resposta a les necessitats dels pobles de l'interior de la província. Es tracta de donar servei als nuclis de poblacions que es troben allunyats de Vinaròs, Castelló, Borriana o Sogorb, on està operativa aquesta intervenció. El Centre Integrat Públic de Formació Professional de Benicarló ha vist ampliada la seva oferta formativa al autoritzar la Conselleria d'Educació la modalitat d'FP bàsica de segona oportunitat. Aquesta formació professional reglada està dirigida a joves d'entre 17 i 24 anys, beneficiaris del Pla d'Ocupació Juvenil que no van completar els estudis obligatoris i que es troben desescolaritzats i sense treball. Sant Jordi continua de festa amb un èxit rotund per al primer matí tapa. L'esdeveniment, una de les novetats i propostes del programa de festes majors, ha superat totes les expectatives. Per un altre costat, l'espectacle caní a l'Ejop Showcan congregava ahir a la plaça major de Sant Jordi a un odri públic de totes les edats que han seguit amb interès el desenvolupament de les sorprenents proves que han realitzat els gossos ensinistrats. I més detalls sobre les pluges i les conseqüències, sobretot a les nostres carreteres i vials. L'Ajuntament de Peníscola informa que, segons FACSA ha anunciat, degut a la forta tempesta s'ha variat un grup de pressió i que el casc antic ara en aquests moments no tenen subministrament d'aigua. Per altra banda, la regidoria de serveis informa que s'ha destinat una màquina de dragat per facilitar l'evacuació d'aigua a la ciutat. I el temps, segons meteoclimàtic.net, a Vinaròs la màxima hores d'ara és de 21,8 graus. Respecte a les precipitacions caigudes, Vinaròs sembla que ha sigut una de les ciutats menys afectades per aquestes pluges torrencials. Han caigut vora 20 litres per metre quadrat. A Benicarló la temperatura actual és de 21,5 i s'ha registrat una caiguda de 55,2 litres per metre quadrat. És la població de tota la comunitat valenciana, segons meteoclimàtic.net, on s'han registrat més altes precipitacions. Al Gran Hotel Peníscola la màxima de temperatura és de 21,6 graus i han caigut també vora 56 litres per metre quadrat. A Morella ronden els 21,1 graus de temperatura màxima en l'actualitat. I pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà divendres a la zona costanera que es mantinga la situació d'inestabilitat i el cel estarà molt nuvolós i amb tempestes al llarg de tota la jornada. Les temperatures màximes bregaran els 27 graus, la mínima baixa fins als 21. A l'interior de la comarca dels Ports hi haurà ruixats al llarg de tot el dia, però d'intensitat escassa en el dia de demà. Les temperatures màximes no sobrepassaran els 20. Aquesta situació es mantindrà fins dissabte. I avui més que mai anem a veure com està la situació del trànsit a les nostres carreteres. Segons la DGT, i gràcies a una informació patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop and Go, cal circular amb molta precaució per la Nacional 340 a l'alçada de Peníscola, ja que degut a les pluges torrencials la circulació podria ser intermitent. També demanen extremar les precaucions a l'alçada de l'entrada de l'APC Benicarló-Peníscola, ja que estan les obres de desdoblament de la variant i la pluja també complica la circulació per aquest indret. Pel que fa a vials secundaris, la policia local de Peníscola informa que està tallat al trànsit l'avinguda Acre-Leucre, també tota la ratlla del terme a la ciutat de Peníscola, així com també els vials pròxims al Palau de Congressos i Colindans, i demanen molta precaució i atendre a les recomanacions de la policia local. En el cas de Benicarló, la zona del Barranquet també està completament inundada i s'ha tallat a la circulació. La 1:10 de la tarda, seguim contant més coses aquí a la mañana de COPE en el Maestrat.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE. Estar informado.
Temps a continuació a la mañana de COPE en el Maestrat. Per tal, ha fet una roda de premsa per tal de clarificar aquestes xifres. José María Serrano, molt bon dia.
Hola, bon dia, Laura.
Parlava l'alcaldessa de 200.000 euros en factures sense consignació i 1,3 milions en pagaments pendents. Explica'ns una mica quina és la situació que vosaltres vau deixar.
Bueno, primer que res, en el que fa referència als 200.000 euros que diuen que se van quedar en factures sense consignació, tot el món entén, pareix que ells no, que un pressupost d'un ajuntament, és una maquinària molt pesada, i l'Ajuntament un pressupost no és perfecte, és imperfecte. Per què? Perquè durant l'any passen moltíssimes coses. Hi ha àrees que tenen una consignació inicial i que després, per les mateixes circumstàncies que te porta el dia a dia de la gestió municipal, te veus obligat a lo millor gastar més diners d'una partida que d'una altra. Llavors, per solventar això, existeix un procediment, que se diu el procediment d'una modificació pressupostària, que el que te permeteix aquesta modificació és ajustar aquelles partides que, diguéssim, te n'has passat per aquelles que no vas a gastar tant. ¿Vale?
Sí.
Estos anys que jo he estat de consejal de l'Ajuntament de Benicarló en la part econòmica, això, aquesta situació d'ara, per mi no és una situació nova. Per què? Perquè això m'ha passat a mi tots els anys. És a dir, que el fet que hi hagi factures que no tinguin consignació, si hi ha un servici que s'ha de donar, l'Ajuntament no té que donar.
Entre dins de lo normal del funcionament d'un Ajuntament.
Entre dins de lo normal, efectivament. El que ells tenen que saber és, perquè pareix que no ho saben, és saber gestionar el pressupost. I gestionar el pressupost és precisament això. És a dir, que s'han de fer factures que s'han fet per coses necessàries i, per tant, el que tens que fer és una modificació pressupostària i augmentar les partides que s'han quedat curtes i disminuir aquelles que no faran falta. És tan fàcil com això. Per tant, això és una situació que se repeteix tots els anys. No és res estrany. Per tant, el que hem de fer és aprendre a gestionar el pressupost de l'Ajuntament i a fer aquelles modificacions i unes altres fórmules que hi ha per ajustar les partides que s'han quedat sense diners. No té més misteri.
Per un altre costat, José María, se parlaven de 1,3 milions en pagaments pendents. Per exemple, citava l'alcaldessa que teníem pendent de pagament en concret uns euros, concretament 610.000, corresponents a l'urbanització del sector 7. I estàvem parlant d'unes obres executades al 2012. També teníem 334.000 euros que corresponen a una revisió de preus que exigeix l'empresa concessionària de recollida de brossa i altres 510.000 euros procedents d'una sanció imposada, que després hem vist que no és una sanció, sinó que és una part més del cànon, no?, de la Conselleria de Medi Ambient pel tema de la EDAR. Què és el que teniu que dir en aquest aspecte, José María?
Bueno, en el tema del 107, una vegada més, el que fan és dir mentides. I ho dic així des de clar. Dir mentides. Per què diuen mentides? Perquè el que no poden fer és fer una roda de premsa, sortir i dir que l'anterior equip de govern ha deixat sense consignació diners per poder pagar la factura al proveïdor del sector 7. Per què no poden fer? Pues perquè com van sortir a fer la premsa i no se van mirar la documentació que pot tindre l'Ajuntament, resulta que este exconsellal que parla, que sóc jo, que vaig estar al front de l'àrea d'Economia i Hisenda, el que jo faig en aquest moment, que és el 26 de març, inicio un expedient de generació de crèdit. Què vol dir això? Això vol dir que per les quotes que els veïns encara no han pagat, i ara després explicaré per què no han pagat, jo el que faig és generar un expedient, que és concretament l'expedient 7/2015. En aquest expedient, què és el que faig? El que faig és generar quasi que 940.000 euros, perquè jo no entenc, o sigui, pressuposto quasi que 940.000 euros, per poder fer front al pago de les factures que quedaven pendents en aquest moment de les cotes urbanístiques del Sentosa. Per tant, quan ells fan la roda de premsa, aquest expedient està fet, està consignat, i és més, en fecha 1 d'abril van pagar, que encara estaven atos, van pagar una de les dues factures que hi havia pendents per import de 554.000 euros. A fecha d'avui queda pendent de pago una factura, que és de los, que són sobre 500.000 euros, queda pendent de pago aquesta factura, però la factura la podríem pagar demà. Però a mi el que m'ha preocupat això és que el nou concejal, el que diu, en parla sexual, en aquest tema, diu que així ja tenim el primer problema. Anem a veure com l'afrontem. Tindrem que tindre molta imaginació. Això és el que diu el nou concejal. Bueno, pues, com tenen un problema, i per mi no és un problema, vaig a dir-los què és el que tenen que fer. Aquí aquest problema deixa de ser un problema. Primer que res, tenen que aprovar la certificació número 3, que és l'última factura de l'empresa que va fer la donació del sector. Segon, el que tenen que fer una vegada aprovar la certificació és el Departament d'Intervenció fiscalitzar l'expedient, comptabilitzar la factura, i aquesta factura comptabilitzar se passa al Departament de Tesoreria, que té la tesoreria suficient com per pagar la factura. Per tant, no és cap problema com l'afronte, ja ho dic jo, com ho tenen que fer, i que la imaginació se la guarden per una altra cosa. Perquè per això la imaginació no tenen que tenir cap. Tenen que fer això. I ho dic en el coneixement de 4 anys que he estat al departament. Cosa que si haguessin tingut ells la suficient precaució o prudència, aquestes mentides no les haguessin.
Consideres llavors, José María, que tampoc estem en una situació econòmica complicada com és la definien ells? Sí.
Però ni mucho menos. En el tema de la sanció, no, perdón, de la sanció que van dir és que no és una sanció, que és una tassa. És a dir, va haver en un moment determinat algun il·luminat, per dir-ho alguna per ser suau, algun il·luminat a la Conselleria de Medi Ambient, que depèn de la Generalitat Valenciana, de ficar una tassa a aquells municipis que no tinguin la depuradora en marxa. Però anem a veure. Com és il·luminat, que n'és il·luminat algunes de dalt, algunes que manaven, li haurà dictat fer-lo? Com pots sancionar un municipi si tu, que eres l'obligat, eres el que tens l'obligació de construir la depuradora? Ha sigut tu, administració autonòmica, la que no ho has fet. Com tu, a l'Ajuntament de Benicarló, que suposo que haurà passat en els ajuntaments, mos pots dir que t'han de pagar una tassa d'algo que tu has incomplit? O sigui, és que no té cap sentit. En aquest tema, què és el que ocorre? Doncs és molt simple. La Generalitat Valenciana li envia un escrit a l'Ajuntament, que això en la roda de premsa que ha fet, ha ensenyat els documents, el dia 10 de desembre, entre un escrit de la Generalitat en el qual li diu a l'Ajuntament que en contestació d'una sol·licitud d'informe que es va demanar en fecha 24 de 9 de febrer de 2014, en aquest escrit ens diuen que en base a la informació facilitada la deuda correspondent a l'any 2013, però ho diuen el 9 de desembre de 2014, cuidado. Asciende, bueno, al govern de 150.000 euros. Entonces, jo què és el que faig? Quan este expedient ha plegat al Departament d'Intervenció i Tesoreria, el senyor viceinterventor, en fecha 16 de febrer del 2015, li remetís al tècnic de Medi Ambient un escrit i li diu que l'informe, si l'Ajuntament... Però és que, curiosament, entre que el viceinterventor li demana l'informe al tècnic de Medi Ambient, el dia 13 de febrer del 2015, l'Ajuntament de Benicarló aprova el pressupost per l'any 2015. És a dir, jo com tinc que pressupostar una quantitat si no tinc la seguretat de que això siga procedent pagar-lo? No ho puc fer. No ho dec fer, i de fet no ho vaig fer. Perquè a través d'ahir se va iniciar conversació amb la conselleria corresponent per veure el tema este, com ha dit que jo, se va comunicar ell, però vosaltres, com us podeu reclamar alguna cosa si sou vosaltres que ho incomplim?
Evidentment, és el que pensa tot el món, sí.
Claro, és el que nosaltres vam començar a gestionar, i bueno, el temps que, hasta que va acabar la legislatura, de contestació per escrit no m'ha tingut cap, però això estava gestionant en el servei correspondent de la conselleria. Això no tenia cap. Per tant, no poden dir que nosaltres no han consignat el pressupost. No se podia consignar perquè això no se sabia si era procedent pagar-lo o no.
Doncs José María Serrano, exregidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Benicarló, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Vale, bon dia, gràcies a la tornada.
La 1:20 de la tarde, fem un incís, la policia local de Peñíscola informa que s'acaba d'obrir al tràfic l'avinguda Acre a Leuque, així que poquet a poquet els diferents vials que estaven tallats al municipi sembla que van tornant a la normalitat. Una pausa publicitària i de seguida parlem de la festa del llagostí de la ciutat de Vinaròs.
Vive y disfruta las fiestas mayores de San Jordi. Del 24 de julio al 4 de agosto, San Jordi se viste de fiesta, con desfile de carrozas, procesiones, danza, música, entierros, toros embolados, degustaciones y un sinfín de actos lúdicos y religiosos. San Jordi, siente sus tradiciones. Del 24 de julio al 4 de agosto tienes una cita en San Jordi, la joya del Maestrazgo. Es un mensaje del Ayuntamiento de San Jordi.
Aprofita les rebaixes de Vinaròs, la teua ciutat de compres. El comerç de Vinaròs t'ofereix la qualitat i la varietat de sempre a preus inigualables. Compra a Vinaròs. Aprofita les rebaixes. És una campanya de l'Ajuntament de Vinaròs.
Están deprisa.
A repostar a la gasolinera de la cooperativa. Tienen el mejor carburante con la tecnología Aderco. Y demostrado, aumenta el rendimiento de mi motor. Hago más kilómetros y pago lo mismo. Y ahora si repostas más de 30 euros, te regalan un parasol.
Pues yo también voy a por mi regalo.
Promoción hasta fin de existencias en las 17 gasolineras Intercop de la provincia. Consulta la más cercana en tarjetaintercop.es.
En Benicarló, promoción válida en gasolinera Benior del polígono industrial.
El nostre poble. La nostra gent. Se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
I temps a continuació dins d'aquesta segona part de la mañana de COPE en el Maestrat per tal de parlar de la festa del llagostí de Vinaròs que ja calfa motors. Tenim amb nosaltres el regidor de Turisme, Domènec Fontanet. Domènec, molt bon dia.
Bon dia.
Enguany heu decidit ampliar i en compte d'un dia de festa del llagostí ho heu decidit ampliar perquè a més teniu una mostra gastronòmica. Conta'ns.
Bueno, això ha vingut arran de que, bueno, ja des de l'equip de govern ja es va comentar de que, bueno, el nostre plantejament era el que és descentralitzar els actes que se fan al passeig i en una d'elles ha sigut, pues, això, no? Una festa tan consolidada des de fa tant de temps com és la festa del llangostí, pues, bueno, vam decidir, i en aquest cas ha sigut una aposta de la regidoria de turisme, hem decidit el que és anar d'ubicació i de canvi d'ubicació el que és la plaça del llangostí o la plaça Espanya. És aquella plaça que està al costat de la plaça de Baus i molt a prop de lo que és l'hotel, no? Això què vol dir? Bueno, pues vol dir que hem portat eixa revella d'estiu, eixa festa del llangostí, eixa festa gastronòmica a eixa indret, perquè pensem que, bueno, pues Vinaròs és algo més que el passeig i a més, pues bueno, les queixes de sorolls i les queixes que n'hi ha durant, bueno, tota la temporada del passeig, pues fa que, bueno, pues una revella que hem pogut traslladar-la, pues, traslladar a Xindret, en el qual, pues, també els veïns i la gent que està a l'hotel, pues, pugui gaudir de lo que és una nit de festa i una nit de revella.
Serà el 6 d'agost, no? Clarifiquem, sí, el dia més o menys i l'hora.
Sí, la festa del llangostí comença, que si vols explico una miqueta, Començarà a les 10, 9 i mitja, 10 de la nit, en la qual, pues, gràcies a l'Associació d'Hostaleria i l'Associació de Pastissers, s'oferirà per un preu de 85 euros 6 persones, una taula i 6 cadires. El que se presenta és un plat de coc salat, després beguda, ja pot ser vi i cava, i després n'hi ha un quilo de llangostins i després tenim també una platera feta pels pastissers, no? Això, el gremi pastissers. Això és lo que és el muntant d'eixe sopar en el qual, pues, bueno, ja acaba ja a les 12 de la nit, pues, s'amenitzarà per una revella a eixe indret, no?
A més, també incorporeu inflables per a que mentre els pares estan a lo millor degustant els llagostins, la gent, els xiquets, puguen estar jugant, no? Precisament en aquesta plaça.
Sí, també és una altra de les novetats, no? El canvi d'ubicació, se pot dir que també hi ha un poc més d'espai, no? Perquè el passeig estava molt saturat en el tema de les terrasses dels bars, tenim el que és la platja, etc. I ampliar el que era l'oferta o el canvi d'aire en esta festa era bastant complicat. En canvi, aquí, a esta plaça, pues, bueno, aprofitem el que és el parc que n'hi ha infantil de la mateixa plaça i, a més, l'ampliarem en un parc hinchable per a que, bueno, donar-li aquest aire que li volem donar també a esta mostra, no? a este sopar, que és que les famílies també puguen gaudir de la gastronomia i puguen gaudir d'eixa revella, mentre els pares o els amics dels pares estan sopant per els xiquets, pues poden disfrutar de lo que és enxinxable i, bueno, pues això, no? Donar un altre aire a lo que és esta festa.
Amb tot i això, els dies 4 i 5 d'agost, des de les 8 de la tarda i fins a les 12 de la nit, tindrem una xicoteta mostra de lo que són les jornades del llagostí o el llagostí tapatur, i això sí que serà el Passeig Colom.
Clar, se va valorar, no?, de dir, bueno, ja que llevem la festa el dia 6 del passeig, què podem fer per a que, bueno, pues, sospesar, no?, que la balança estigui equilibrada en aquest espai, no? I aleshores se va pensar que el dimarts 4 i el dimecres 5 pues se faci aquesta mostra, de les 8 de la tarda fins les 12 de la nit, se faci aquesta mostra gastronòmica de lo que és, lo que envolta lo que és la tapatur, que va també envoltada en lo que són les jornades de llagostí. Són les tapes dels restaurants i bars que participen a la tapatur, que presentaran la seva tapa, ahí exposada, i també altre tipus de tapes, en la qual, pues, també el llagostí és el predominant, no? El producte predominant. I, per tant, crec jo que, bueno, pues, la balança està prou equilibrada, perquè estos dos dies sí que seran en el mateix indret que es feia la festa, per a que
que mentre anem caminant pel passeig poguéssim fer la nostra tapeta i la nostra cerveseta, no? Eixa és la idea, suposo, no?
Sí, clar, és esta, no? És aproximar a la gent el que és la tapatur i fer veure que, com dura fins al 10 d'agost, això serà el 4 i el 5, pues encara tenen el que és el cap de setmana este per a que, si algú encara no ha provat la tapa, pues que es pugui provar, no? I crec que és una bona iniciativa.
Quants restaurants participaran en aquesta mostra? Suposo que potser tots els que participen dins del llagostí tapatur.
Sí, tots, el que passa que n'hi ha uns que ja ens han dit que només es posaran el que és la seva tapa i no oferiran altre tipus de tapa. Aleshores, de Jaimes que tenim set Jaimes Montades, i una en la qual tots aquells que no podran assistir a este acte per faena
mostraran el producte igualment.
Correcte, tindran el seu expositor en el seu nom i el nom de la tapa, no? Aleshores, la gent igual el podrà veure i igual dirà, pues bueno, pues me pareix bé, me sembla bé, mira, vaig a degustar-la, i sabran de quin bar o quin restaurant són.
Doncs els dies 4, 5 i 6 d'agost, Vinaròs, terra del llagostí, com se sol dir, i en eixa festa del llagostí encara ho serà més, tindrem l'oportunitat de degustar en diferents variants el llagostí de Vinaròs tan sabrós. Domènec Fontaner, regidor de Turisme, moltes gràcies per acostar-nos a aquesta festa d'enguany i molt bon dia.
Bon dia.
A partir del 1 de setembre...
Señoras, señores, me vuelvo a alegrar. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.